Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Resumim l'actualitat del dia. El Departament de Salut ha confirmat la mort d'un nen amb enterovirus a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Segons el director de CatSalut, Josep Maria Argimon, la criatura va morir ahir després d'haver estat diagnosticada per l'enterovirus. El cap de pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron, Carlos Rodrigo, per la seva banda, ha dit que es va fer tot el que s'havia de fer i el resultat ha estat el de la mort, perquè un petit percentatge de tots els casos converteixen el problema en una malaltia fulminant. Les autoritats sanitàries han informat dels fets en una roda de premsa i ara, segons Salut, no hi ha un brot d'enterovirus perquè només se n'han detectat 5 casos en els últims 2 mesos. D'altra banda, Luis de Guindos, en la compareixença que fa aquesta tarda a la Comissió d'Economia del Congrés, ha defensat la candidatura de José Manuel Soria a la direcció executiva del Banc Mundial i ha remarcat que la proposta era tècnica i no pas política. Des de l'oposició, el PSOE i Units Podem han demanat la dimissió del ministre d'Economia en funcions després d'aquesta compareixença en comissió per parlar del cas Soria. També us expliquem que el Tribunal Suprem ha obert causa contra Rita Barberà, actualment senadora del PP i exalcaldessa de València, per un presumpte delicte de blanqueig de capitals en el PP a l'Ajuntament a través d'operacions conegudes com a pitufeo fetes a la ciutat de València quan ella n'era l'alcaldessa. La decisió del Suprem, que té el suport favorable del fiscal, es basa en l'informe que va enviar el jutjat d'instrucció número 18 de València. Hi han estat detinguts a Alemanya 3 persones relacionades amb els atemptats de París. El govern alemany relaciona 3 sirians demandants d'asil amb aquests atemptats comesos el novembre passat. Fins aquí l'actualitat. Seguim acompanyant-vos des de Ràdio Estel. Us deixem amb el programa Paraules d'Amor.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. A la Fundació Sarco Habitae portem 25 anys cuidant persones, posant tota la nostra passió per enriquir l'ànima de la institució i la feina de les nostres residències per a la gent gran. Som l'ànima social d'una companyia que mira sempre per la qualitat de vida dels nostres grans. Informa't dels nostres premis 25è aniversari, dirigits a estudiants, institucions, mitjans i residències. Descobreix-nos a sarcohabitae.es. Fundació Sarco Habitae, 25 anys cuidant persones.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
On cuina Déu, no en surt fum.
Proverbi africà.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor,
un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Setembre és el mes que ens permet tornar a començar. El mes dels bons propòsits, dels retrobaments, d'encarar el nou curs amb ganes de fer-ho millor que mai. Toca guardar les xancletes i els banyadors i recuperar la roba més formal. És el moment de tornar a la rutina, a la normalitat d'horaris i al nostre dia a dia. L'inici del curs suposa un alleujament per a uns i un mal de cap per als altres. Els més petits esperen amb il·lusió tornar a l'escola i jugar amb els companys de classe. Els adolescents, en canvi, pateixen més al final de l'estiu i els costa agafar el ritme. La tornada a l'escola dona el tret de sortida del nou curs i tots el volem aprofitar al màxim. Però el més important és no pensar només en coses materials. A banda de llibretes noves, sabates d'esport i tot el material escolar, cal fixar-se algun objectiu. Potser aquest any toca fer més esport o volem limitar l'ús de la tecnologia a casa. Caldrà també tornar a repartir encàrrecs familiars o bé decidir activitats extraescolars. És moment, doncs, de posar cap i valorar què ens va funcionar el curs passat i què caldria millorar. I amb l'escola ens tornen els deures, el temps d'estudi, les reunions de pares i les tutories. Planificar els horaris i supervisar el treball dels fills ens permetrà arribar al mes de juny sense masses ensurts. Però els bons propòsits per al curs 2016-2017 no s'han de limitar només als fills. Els pares també han d'aprofitar per marcar-se noves fites, com ara organitzar alguna escapada o bé aprofundir en la seva formació i apuntar-se a algun curs d'orientació familiar, perquè divertir-se en família no només passa durant l'agost. Fa il·lusió encetar una nova etapa i per això també fa molta il·lusió estrenar una nova temporada del nostre programa Paraules d'Amor, un espai on els nostres orientadors familiars ens donen consells i ens fan una miqueta més fàcil la tasca d'educar. Amb els nervis típics d'un gran viatge, engeguem una nova aventura i parlem de l'inici del curs. Comencem. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Go. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. So high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Doncs amb aquest tema tan estiuenc de Justin Timberlake iniciem una nova temporada de Paraules d'Amor. Ja veieu que és una cançó alegre, positiva, com aquest programa on aprofitem per saludar tots aquells que ens escolteu per primera vegada. Per als que us acabeu d'incorporar aquest curs, dir-vos que és un programa d'orientació familiar i que té dues parts, la tertúlia i l'entrevista. I cada setmana, cada dimarts a les 8 del vespre, tractarem un tema diferent, però amb un objectiu comú: formar-nos una mica tots plegats per ser millors pares i millors educadors. I els que sou habituals d'aquest programa, esperem que els temes d'aquest curs siguin del vostre interès. Si ens voleu proposar algun tema, ho podeu fer a través del nostre Twitter. Us recordem que és @associaciofert. Allí podreu comentar-nos els programes, us deixarem l'enllaç, us els deixarem penjats. I si voleu proposar-nos algun tema o fer algun comentari, doncs ja ho sabeu, @associaciofert. I com dèiem a la introducció, el tema d'avui és l'inici del curs, la tornada a l'escola. I per parlar-ne, comencem el temps de la tertúlia. Tenim els nostres habituals del programa Paraules d'Amor. Un curs més, ens trobem amb ells, són la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Molt bona tarda i molt bon inici de curs.
Molt bon inici de curs per tots. En Josep Maria Dell, Josep Maria, bona
Hola,
tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Boníssima tarda. Boníssima tarda. Ja no sé, quan has dit ja inici de curs, què diré ara jo? Què puc dir?
Què puc dir? Perquè...
És difícil millorar. Nosaltres ens hem d'intentar millorar.
Sempre, sempre. Hem de tenir el llistó alt, com ens dius tu, llistó ben alt, i a partir d'aquí anirem treballant.
Que crec que és possible.
I tant.
Molt possible.
Doncs no els veieu...
Intentarem.
No els veieu físicament, però us dir-vos que estan morenys. Sí, són ells. Estan morenets, estan relaxats.
Com que no ens veuen, ho podem dir.
Estan molt relaxats, venen amb molta energia.
Sí,
sí, sí, això de l'estiu sempre va bé. Encara que tinguem nens a casa, perquè els nens a casa ja sabeu que moltes vacances no ens permeten fer, ens permeten canviar d'activitats, això sí. I ara en reprenem unes que teníem una mica oblidades, que és tornar a fer motxilles, preparar uniformes, preparar una mica tot per encarar el nou curs. Com ho porteu, això? Creieu que l'inici del curs ens carrega d'energia o ens fa venir una mica avall amb aquesta depre postvacacional que parlen?
Jo, personalment, molt bé, perquè en principi no ens... O sigui, el toro no ens enganxa, per tant, ja fa uns dies, o potser un parell de setmanes i tot, que pensem en el dia 12.
I
no?
Més i tot,
eh? Ja desitjant que arribi.
Tant, és que no, l'última no. Setmana costa, eh?
Hem improvisat alguna petita costa. Cosa, però bueno, si ens falta un llapis o una maquineta, doncs ja la
ja anirem fent
ja
sobre
anirem
la
fent.
Marxa, no?
No ens estresséssim, ja anirem fent.
O sigui que bona tornada a l'escola, sí. És a dir, que heu estat preparant aquest curs, i ara dèiem a la introducció que toca una mica posar el cap, perquè a vegades ens centrem molt en buscar les llibretes o buscar les sabates, i a vegades no pensem prou en els objectius del curs, no? Que és una mica el que farem en aquest programa. Jo, Maria, diu que sí.
Aviam, sí, jo ja saps que tinc un to positiu sempre.
Sí?
Quasi sempre.
Però,
i amb els avui, nens al col encara avui, més.
No toquis el tema, eh? No toquis el tema perquè...
Avui donaré una nota una mica...
Perquè el Barça no ha començat bé, però no toquis el tema, eh? No ho toquis, no ho toquis. Passa, passa, passa d'allà.
És una lluita llarga, no et pateixis.
Que... Vinga, deixa, passem.
No, perquè a més és que més actualitat impossible. Aquest matí s'han publicat les dates d'un estudi d'Educo, que és aquesta ONG pluridisciplinària, que l'informe era ser una voz i forma part d'un projecte europeu que es diu Pequeñas Voces, Grandes Sueños, no? I han agafat 500 nanos entre 10 i 12 anys i els han fet una enquesta per sobretot aquests temes de bullying i totes aquestes coses d'internet i tal. I la realitat és que els resultats són una mica esferidors, eh? O sigui, un de cada dos nens amb aquestes edats declara que té por de la violència, primer al carrer, després a l'escola i tercer per internet.
Segon a l'escola.
Poca broma, eh? Vull dir, a l'escola està col·locada en segon lloc, vull dir... poder, evidentment, hem de planificar i donar idees d'optimisme que ara afronta el curs, però també hem de fer perquè una altra data esferidora és que el 56% de pares d'aquests nanos és un tema que no li donen importància. Que diuen que si el nen li passa alguna cosa al col·legi, que es fiquen amb ell o tal, que són coses de crios i que ja passarà
no.
I...
Per tant, ara és el moment de pensar també en aquestes coses.
Exacte, no ens hem d'alarmar, però sí poder dir als pares.
I de parlar-ne...
És un tema sèrio, eh?
Clar, tot el que puguem preveure, no?, de coses que ens poden sorgir, com més pensat ho tinguem, potser més bé ho resoldrem, no?
Sí, sí. Ara comença, o sigui, entre setembre i octubre, no?, comença el curs escolar, però no només a l'escola, sinó a tots els àmbits de la vida social. Per exemple, ara és el moment... Jo pensava, no? Ara és el moment en què un comença a pensar en les extraescolars, amb les propis hobbies o aficions que un té i reserva un espai per poder-los fer. També és el moment dels col·leccionables, que ens
envaeixen, no? Els fascicles, no?
El moment d'apuntar-se a anglès o perfeccionar algun idioma.
El
però
gimnàs.
També esportiva, efectivament. Tinc ja 2 o 3 o 4 quilets més de l'estiu i ara és el moment en què m'apunto al gimnàs.
Cerveseta.
I també a la vida familiar. Uh-huh. O sigui que ara també és el moment per posar els fonaments que aguantaran tot el curs escolar.
Deixa'm dir una coseta de les activitats extraescolars, perquè a mi m'encanten, és fantàstic. Jo penso que és important que el nano, doncs, a part del seu horari escolar, tingui les seves activitats extraescolars deportives i tal, perquè així també es distreu. Ara, serenitat, pares, eh? T'ho dic perquè de vegades veus nanos que, escolta, surten del col·legi, se'n van a futbol, després se'n van a piano, després se'n van a anglès, després se'n van a natació, i clar, aquests nanos, és que el dimecres ja no arriben, ja estan morts, ja els hem fos, m'entens? Llavors, home, molt bé les activitats escolars, però, home, a poder ser que siguin d'esbarjo pels nanos, consensuades amb ells, i que els hi donguin marge per viure amb tranquil·litat, eh?
I ara que està tan de moda aquest anunci d'una empresa de mobles, que no farem publicitat, la veritat, sopar en família, dedicar temps per sopar tots plegats, perquè, clar, arriben de tantes extraescolars que gairebé no tenen esma ni per menjar sopa.
I si es pot fer amb la tele pagada, això ja és per nota,
eh? Ja seria per nota,
això ja és per nota.
No, és que s'ha de fer.
S'ha de fer, no diguis per nota. S'ha aprovat.
Aquest podria ser un objectiu. Si algú sopa en família amb la tele posada és quasi obligatori.
Paraules de mort. Com a excusa de què serveix.
Fins i tot val la pena tancar tots els aparells electrònics i escoltar els fills i mirar-los a la cara i que t'expliquin coses. No només com ha anat la classe tal o quin professor tens, que també, no? Sinó què has fet al pati i què farem el cap de setmana i bueno, la convivència, la comunicació, el diàleg, doncs, d'una taula,
d'un extraescolar, ja la reservin com sopar en família, no? Que deia que és el que millor amobla el nostre cervell.
Per si tenim oients nous, recordar-los la idea de l'any passat del pàrquing de mòbils, és a dir, a l'hora de sopar en família, cap mòbil sobre la taula, i a l'hora d'anar a dormir al pàrquing de mòbils, que és aquest endoll multidisciplinari que n'hi caben 5 o 6, i que l'habitació dels pares queda fantàstic, ben enxufat, i es carreguen tots els mòbils al 100%.
Però així si quedarem una mica radioactius.
Però així cap nano té a la nit...
Deixem-ho a la sala, no?
A la sala
però així cap nano... No, perquè a la sala potser algun nano pot tindre la tentació de sortir,
anar-lo a buscar... Els meus són petits, encara no l'he imaginat. Pàrquing de mòbils, desconnectem, sopem en família, podria ser un dels objectius d'aquest curs. Molt ben trobat.
Gairebé no m'ho he deixat començar.
No t'hem deixat per l'aura, ja.
Això és bo, vol dir que venim amb força.
Venim amb energia.
No. Dic, ara que estaves dient d'aquest estudi i tal, ahir justament en cotxe estava sentint, no té res que veure, però sí perquè vull arribar al paral·lelisme en l'orientació familiar, no? Però volíem parlar de les escoles, perquè clar, era el dia de les escoles, no? I vam posar exemples d'uns col·legis concrets, que no cal esmentar, i ara aquests col·legis són molt bons i tal, i plantejaven des d'un punt de vista d'innovació tecnològica, de progressisme amb la pedagogia, vull dir, d'innovar. I tu ens has dit una idea, ara tornem a la rutina, i dic, d'acord, és que hem de tornar a la rutina, però no hem de caure amb la idea, doncs, de lo immediat. Perquè, clar, aquest plantejament, quan parlàvem de les escoles, vull arribar a lo que vull arribar, al paral·lelisme amb l'orientació familiar. Estàvem plantejant com si realment aquestes escoles són model per la quantitat d'instruments que tenen, de material, diguéssim, de xarxes, de xarxes socials, etcètera, tecnologia, tecnològica i tal. Bé, però no ens hem d'oblidar que aquests mitjans són només mitjans, que el que realment és important és la formació integral d'un fill. I que de vegades, quan parlàvem de la rutina que s'ha de tenir... Els pares, de vegades, la rutina els vol dir, no, aquest any jo ja seguiré els estudis dels fills, com si l'únic que han de fer és que el nen aprovi. I que el nen aprovi és un objectiu, però no és l'objectiu. I que, paral·lelament...
Això que quedi clar, l'aprovat és un objectiu, però no l'únic.
I ara jo, recollint això que estàveu dient vosaltres, per exemple, que estava dient la Laura, el que sí que és important, i aquest és el paral·lelisme a l'univers familiar, d'un col·legi, de mi que un col·legi tingui grans innovacions pedagògiques, tant se va molt bé. Lo important és que pensi si realment farà millors persones els alumnes, que aprenguin a treballar bé i tal. Per tant, paral·lelisme a l'orientació familiar, que les famílies siguin millors famílies, que els pares siguin més bons pares, que estiguin més informats com els pares, que actuen més com a pares, que dediquin més temps com a pares, que realment la comunicació de pare a fill, que això que estaves dient, concretament de la televisió o aquestes coses de la tertúlia familiar, vull dir, això és tan important, que si això no es dona... No caiguem, i això sí que lligo amb el que estaven dient aquests comentaristes a la ràdio, no? A dir, les innovacions, a veure si aquest any, doncs, una metodologia o un professor particular que... Escolta, sí, això sí, si fa falta es farà. però no perdem de vista que hem de ser més bons pares, més bons esposos, bueno, vull dir, que hi hagi més bon ambient. I això és molt important, eh? Vull dir, no caure en aquest enlluernament.
És cert que si ara fem una mica de balanç o d'examen respecte pues, a l'any passat o als anteriors, no? Si uns pares veuen doncs, que per ells el més important o quasi bé l'únic pel que parlen amb els seus fills és com et van les notes, quants
suspesos, quants aprovats,
o si resulta que els estem al costat totes les tardes perquè facin els deures i controlant l'agenda i els hi volem resoldre totes les errades que tenen. I doncs, bueno, si fem valents i veiem això, ara és el moment de dir no, això no. O sigui, en comptes d'ajudar-los, el que estic posant és una barrera de que quan vegi el meu pare o la meva mare ja estaré pensant en que em preguntaran per les notes i en quan...
Com una pressió,
sí,
no?
Sí, o em faré depenent totalment del tenir el pare o la mare allà al costat, que em facin fer la lectura, que em facin fer els problemes de matemàtiques, o si em deixo la bossa d'esport, o si m'he deixat doncs, el llibre, que el meu pare o la meva mare ja me'l portaran, no? Perquè me l'he deixat i al cap d'una horeta, tres quarts d'hora, ja està el pare i la mare allà. Si féssim això, doncs ens estaríem equivocant, perquè, com diu l'Aureli, tot això no deixa de tenir... bueno, sí que és important, no? Però mirem a veure si els fem, si els estem sobreprotegint i si els hi estem donant o els estem donant autonomia. I si tenim moments d'esbarjo, d'oci, de diversió, de relax amb ells...
En família,
en
no?
família. Mm-hmm. Perquè el dia de demà... A lo millor s'emporten matrícules d'honor, però si efectivament són uns zeros a l'esquerra, perquè no els hem sabut estimar, perquè no els hem sabut transmetre els valors de la família, perquè no els hem donat la confiança de dir tu pots, te'n sortiràs, tranquil, no passa res, has suspès o tal, t'anar malament, no sé què, però ets un bon nen, una bona nena, si no tenen el món efectiu omplert, doncs el dia de demà poden tenir matrícules i tots els títols del món. Seran uns fracassats. Llavors sí que seran uns fracassats, perquè tindran la idea de que els meus pares no van estar per mi. Només m'exigien les notes al col·le, tal, o que toqués el violí o el piano, el que deia el Josep Maria.
Només estic contents quan aprovo i si no ja vaig amb por i ja no tinc ganes d'explicar-los res i cada vegada potser
es van tancant. I quants de nosaltres hem tingut en la nostra etapa escolar més d'un suspens i alguna assignatura per setembre?
I alguna per setembre, i més d'una potser.
I aquí estem.
És veritat, que hem de fer, no que vagin una carrera amb sortides, sinó fer persones que se'n surtin.
Exacte.
Que tinguin capacitats i que treballin bé.
Ara és un bon moment per orientar bé tot el que faig referència als hàbits. Això també m'agrada posar paral·lelismes. Els que hem dedicat temps a la professió de l'ensenyament, doncs sabem que les primeres setmanes doncs, orientar bé un curs, orientes la matèria i orientes als alumnes.
Un professor que perdi... Ara temps, dediquem-ho
a... No, i que un professor que perdi l'autoritat els dos primers o tres dies, doncs el quart ho tindrà difícil,
costa.
I si realment en dues setmanes no ha mantingut la disciplina, que s'oblidi, Ha perdut el curs, el té bastant perdut. Tot es pot arreglar, però sempre amb molt esforç, no? Què vull dir? Que ara hi ha hàbits que es poden reorientar. I, a més, coses que, mira, l'any passat no ho fèiem, però aquest any ho fèiem. Mira, veus? Ara, també coses que l'any passat mai havíem fet tertúlia, aquest any fem tertúlia els dissabtes, jo què sé, tres dies.
A casa, dius,
no? A casa, no? Vull dir, mira, doncs ara, doncs l'any passat, doncs no teníem encàrrec, o que sigui. I ara és un moment d'agafar hàbits positius, doncs perquè la mateixa vida... La mateixa rutina que deies tu, que és bona, és que pot tenir sentit bo,
sí,
no?
Sí, a vegades es veu com una cosa molt feixuga,
no,
molt cansada.
La mateixa rutina porta que si aquests hàbits van creixent, es van imposant a la família, per ells mateixos es van fomentant i costa menys. Per tant, jo crec que ara és un moment d'aturar-se i veure, primera, el que dèiem abans de l'equilibri, no fer tot, què és el més important i tal, però alhora, a veure, quines coses es poden consolidar ara que no s'havien consolidat l'any passat i que ara és un moment. A mi em sembla que podia ser.
Això ho podem anar pensant des de casa, però què ens recomanes, Aureli? Potser una cosa per curs, no? Si aquest any incorporo els encàrrecs...
O coses molt petites. El que passa que el que sigui que d'alguna manera estigui programat, perquè allò que no es programa no surt. A dir, mira, això ho farem un cop a la setmana. Això els dissabtes, o això un cop al mes, o el que sigui. O cada dia...
o sigui, alguna cosa.
Sí, fixar-ho, no? Alguna cosa. Farem això i
això,
no ho fixem?
No moltes, però que estigui com a programat. Uh-huh. No com una cosa... Ah, avui s'ha de fer això? I per què avui? No, és perquè m'he quedat que faríem això i, a més, eh? Doncs és un moment molt bo. Eh? I programar perquè, si no, no surt. Tot i programant-ho...
Doncs és un bon consell per l'inici del
curs. Tot i programant-ho, uh-huh, és possible que a vegades no surti. Clar, si no es programa, ja segur que no sortirà.
I a mi m'agradaria donar una altra idea als pares, que penso que és molt important, i que potser pares de nanos petits, de preescolar i tal, no calibren la importància, o si són nous pares al col·legi, que és la relació dels pares amb el col·legi, amb els professors. És a dir, hem estudiat un col·legi, haurem vist molts, tal, però escolta, a por ello, eh? Vull dir, a muerte con ellos, m'entens? Vull dir, hem d'apoiar totalment aquest professorat i aquest col·legi.
Ser un equip.
I hi ha una cosa que se'n diu tutories i reunions amb els professors que són fonamentals, eh? Jo de vegades exagero la nota quan fem sessions de reunions i els dic, escolta, és que no es pot educar bé uns fills si no aneu els dos a les tutories, eh?
Tots dos.
Perquè és fonamental. I no per dir, escolti, miri, és que al meu nen això li costa més, ajudi-li aquí a estudiar, o miri, aquest primer examen que vostè li ha corregit, home, pugi-li aquestes dues dècimes que li falten. No, no, anem allà, com deien abans molt bé l'Aureli i Laura, a millorar el nostre fill com a persones. Diguem, escolta, a casa es porta així, aquí què fa? Què li podem potenciar? És poc generós? Doncs va, aviam, i avui en dia amb els professors pel mail i tal, però un equip, allò que diem, jo de vegades sempre també dic l'exemple, dic, posem l'enemic al mig, que és el nostre fill, no? I amb un flanc el professor i l'altre nosaltres, no té escapatòria, m'entens? L'ajudarem i farem d'aquest nano una bona persona, que és del que està dient. A més, es formarà acadèmicament, eh? Però, escolta, a sumar, a multiplicar, tots n'acabaran aprenent, a llegir també, però com a persones o ho fem ara o de grans hem perdut el tren, eh?
Però d'aquest tema, no penses que quan comencen a P3 els pares arriben hipermotivats, van a totes les reunions, i a mesura que comencen la secundària, els nens es fan grans, es desinflen una mica i els costa més de fer equip amb el professorat?
Hi ha aquest tipus de pare, i afortunadament avui en dia la gent jove es mentalitza més, però encara hi ha pares que diuen, escolta, jo m'he trobat a vegades amb alguna d'això, el pare diu, no, i això de les tutories, és que ho tinc delegat amb la meva dona. Va ella i després m'ho explica. Doncs no, xato, no vas bé, perquè no t'ho pot transmetre, això. Home, millor que t'ho expliqui, no? Però, sí. Però heu d'anar els dos per captar els dos l'assumpte i ajudar amb el vostre fill. Eh?
Mm-hmm. Molt bé. La Laura.
Sí, un perill que hi ha avui dia més que mai, em sembla, és els pares clients. Els pares clients que veuen a l'escola com... O sigui, a vegades no es fien prou i qüestionen l'autoritat dels professors. I ja fa uns anys que passa això. Abans quan, jo què sé, fa 30, 40, 50 anys, el que deia un professor, allò era sagrat. Uh-huh. I el nen, potser, venia, és que el professor em té venir, és que el professor no sé què, m'ha renyat, perquè no sé què... No, o sigui, no hi havia cap qüestió. Es posava l'autoritat en el professor i després ja anirem a parlar amb ell. Però no es qüestionava si el professor s'havia passat, si no, si tenia raó, si no tenia raó. El nen havia d'obeir. I ara és el contrari, potser. Llavors hi ha pares que són clients i quan el nen arriba i diu... És que, de veritat, és un cas real de fa 4 dies.
Sí, que ens expliqueu anècdotes, sempre va molt bé.
Una professora, que, bueno, una noia joveneta, professora joveneta, que em deia és que començarà el col·legi i jo ja tinc una mena d'inquietud perquè em trobo amb pares que venen allà a exigir-me que no he tractat o no he cuidat o no sé què en el seu fill. I em posava l'exemple següent. El curs passat li deia a un nen que arribava cada dia despentinat, però visiblement despentinat, a la classe. I ella li va dir 3 o 4 vegades, escolta, has de venir aquí pentinat, perquè és bo per tu, perquè t'has de cuidar a tu mateix, respectar-te a tu mateix i als altres companys, has de venir pentinat. Doncs al cap de 4 vegades de dir-li al nen durant diversos dies, es va anar a queixar el nen a la mare. I va venir la mare allà a dir que com era que la professora li havia dit que el seu fill era un brut i que era un marrano i que com s'atrevia... Clar...
Un consell que li dones per millorar i per afavorir...
Exacte, llavors...
La convivència...
No desautoritzem el professor, sí, i menys amb tonteries... com aquestes, quan t'està intentant ajudar, uh-huh, i està intentant fer del nen... doncs algú que també els companys li diran aquell és un marrano, o és un brut, o és un no sé què, no? Vull dir que hi ha vegades... Hi ha pares que el nen i és el rei de la casa, i a vegades el professor també s'equivoca. Com els pares també ens equivoquem, però home, no en fem un gran massa i traiem les coses de polleguera.
En aquest sentit, a vegades ho hem parlat, però és veritat que en altres professions potser no passa tant, que si un professional, no sé, un lampista, ens diu s'ha de canviar el manguito, nosaltres obeïm i ho fem. Si un dentista diu hem d'empastar, nosaltres no ho qüestionem.
No, en cap
altra professió es qüestiona tant com els educadors. Per tant, aquest curs, un objectiu ha de ser donar-los aquesta confiança i aquest respecte perquè estan desenvolupant la seva professió.
Mira, de vegades critiquem el passat, no? Però, aviam, totes les èpoques tenen coses bones. Jo amb això que deies, m'he posat a riure, perquè jo recordo quan jo era petit que si algun dia investigaven i arribava a casa, el meu pare el primer que feia era posar-me un altre càstig. I després em preguntava i em deixava explicar. Però automàticament em posava un altre, perquè segur que el professor té raó.
Tenia molta raó.
Clar, i avui en dia...
Tampoc,
no, però jo no sé m'entès. I avui en dia hem passat a l'altre extrem, no? Vull dir, com aquell que diu, va el pare allà amb la camisa remengada, ja, no? Diu, home, per favor,
sí, has de fer un ràpid miqueta... explicant per què el castigues, no? Digues, no,
jo volia reforçar la mateixa idea, perquè en el fons no diré més que el que heu dit. Mm-hmm. Però com que és tan important allò que heu dit, doncs que quedi reforçada. Vull dir que l'eficàcia en educació té que veure amb la unitat, a tres nivells. Dintre de la família, o sigui, entre els pares, perquè si el pare diu blanc i la mare diu negre, doncs el nen agafarà...
Es queda amb aquest gris.
Vés a saber el que farà. No? Per tant, la unitat, tres nivells. Entre els pares. Entre l'escola, però això és una cosa que probablement ja s'ha de fer quan la tries. Per una escola que no tingui que no hi hagi un dia entre els professors, si el professor de matemàtiques diu blanc i el de literatura diu negre, amb un tema educatiu, posa un nano, doncs, gràcies per la informació.
Anem una mica a la deriva.
Tant, segon, dos nivells. I el tercer nivell, que és el que estàveu dient vosaltres, que és entre l'escola i la família. Clar, saber que això és així, perquè és així, vull dir, no és que jo vulgui dogmatitzar, vull dir, és una evidència. Ha d'haver-hi unitat entre els pares, unitat dintre de l'escola, i entre l'escola i la família. Tot allò que un descobreixi que va contra l'escola, perquè la estava parlant, home, doncs això fa mal, perquè el nen ho visualitza. Perquè la Laura estava dient això, però clar, això no vol dir que amb el professor no li puguis dir, escolta, a veure, com podem... Amb bones paraules, què podem fer...
Exacte.
Però davant del nen, perquè el que és més greu és que de vegades el pare li diu, ja veuràs com vagi al col·legi, com pentinarà el professor. Doncs aleshores, clar, ja tot el que facis després ja estàs garrat. Per tant, aquests tres nivells a mi em sembla que és és la bona teoria que una família s'ha de plantejar. Veig, dintre de la família... A l'escola possiblement no podré fer res. O treure del col·legi. Mm-hmm. Però entre la família i l'escola sí que puc fer.
No, i els pares de vegades hem d'anar al tanto, perquè d'una forma inconscient donem un fatal exemple als nostres fills. Mm-hmm. Per exemple, allò que diem, no, de consell que hem donat, doncs vinga, va, els sopars en família, sense mitjans audiovisuals, bueno, doncs està sopant en família, resulta que has vingut de la reunió de primera del col·legi i tal, i tu, sense donar-te en compte, amb la teva dona, estaves comentant, has vist aquells pares nou d'aquell nou? Mira, i va, i comences a destripar amb aquella pobra gent que simplement el primer contacte visual no ha sigut positiu. No, clar, el nano està escoltant això.
Home, és que si fem això ja...
Sí, sí, bueno, pues a ver los ailos, eh?
L'exemple que donem sí, és una mica sí, destroyer, eh?
No, sí.
Una altra cosa important, més deures pels pares.
A veure...
A part del tema que molt bé dèieu d'horaris, planificació, activitats esportives, també, aviam, tenim un fill, en tenim diversos, tenen unes edats, hem de planificar nosaltres, si som organitzats, diuen, escolta, aquest any, el meu fill té tants anys, tocarà que jo li parli, no ho sé, de la sexualitat, de la no sé què... Bueno, doncs, jo això ho haig de tindre present i m'ho haig de planificar, m'ho haig d'organitzar, eh?
Perquè sé... Tenir-ho previst.
Que haig de tindre previst que jo haig de buscar moments fora d'escola i tal, però per treure aquests temes i tranquil·lament anar-ne a parlar. El que no pot ser és que hagi passat el curs i, ai, això ja n'hem parlat, bueno, ja ho deixo córrer, ja se n'enterarà. No, millor que l'expliqui jo, eh?
Però com podran saber els pares quin tema toca per cada edat? És difícil, això. No, de dir, ostres, no sé si vaig
en
tard...
En els cofs ho expliquem.
Mira, m'ho has tret de boca, està bé. Que facin un curs...
Perdona, però us ho he ficat en safata, eh?
En els cursos d'orientació familiar que s'imparteixen des del FERT, en algunes escoles i altres llocs on ens criden, s'explica segons l'etapa, segons l'edat del fill...
Toca
l'etapa de l'equilibri, no? De començant amb bicicleta i amb patins, i l'etapa de, doncs això, de
primeres converses,
l'efectivitat,
no?
I l'etapa en què els hem d'explicar pues, algunes coses que van entorn el dia 6 de gener.
D'acord.
I,
És a dir, que ja doneu com una mica un calendari per edats, per saber quins temes hem de tractar a casa.
Va, et donaré una pista.
Vinga.
Per exemple, amb el tema dels deures. Clar, un tema és preescolar i primària, però, per exemple, fora bo que a partir de l'ESO el planning de deures sigui setmanal, no sigui diari. Perquè amb un nano de primària, potser setmanal es perd, però amb un nano de l'ESO, que ja és més gran, té que començar a ser més responsable. I dir,
per a veure una
el planning
vista,
que farem, efectivament. Avui no tinc deures. Bueno, però ja, el divendres què tens? Home, el divendres tens un control de no sé què. Bueno, doncs, organitza't.
No cal esperar dijous a les 11 a mirar aquest control, no? Que és el que passa. Anem-ho a preveure amb una mica de temps.
Per això que esteu dient ara, facilita molt un tema que ja hi parlarem, però tot el que faci referència a escoltar. O sigui, comunicació, però sobretot escoltar. A veure, què li passa? Què té al cap? Què porta al cap aquest nen? Què li passa? I escoltant, te n'adones que està preocupat per un tema. I quan un es comença a obrir, aleshores va descobrir quines són les seves necessitats. I, per exemple, el tema que tu has encetat, per exemple, la sexualitat pot ser un, no? Però veus que la nena ha parlat d'un nen, ha parlat de no sé què, allò que comença, doncs a dir, mira, potser ara és el moment. Per què? Perquè t'has centrat que allò ja comença a ser un tema que li preocupa, que li interessa.
No?
Perquè, bueno, per tant, jo dic que del que heu dit, que està dit, i que em sembla que és el que efectivament és important, doncs, un avenç per avançar-se és dir, per què no comencem perquè hi hagi una bona comunicació i escoltar? Què li passa? Què té al cap? Perquè probablement hi ha molts pares que no saben què li passa al seu fill. I tu has parlat al començament del programa, quan parlaves de l'assetjament escolar i tal, el Josep Maria, i possiblement un pare jo, desconeix que el seu fill va al col·legi pues, forçat, però no sap per què, i probablement és perquè es troba malament amb els companys que li fan la guitza, etcètera, etcètera. No?
Bueno,
tot el que sigui comunicació, ja, de moment estàs donant unes pistes per veure quins temes, que evidentment hi ha temes que millor sí que s'han de tocar aquest curs, perquè no es pot arribar tard.
I tornant als cops, ara que vosaltres heu avançat del tema, creieu que els pares es dediquen molt a pensar en extraescolars per als seus fills, que si aniran a anglès, que si això li afavorirà, que si li toca fer esport, i en canvi no pensen gaire en que el curs també comença per tots i que els adults també ens hauríem de formar? No? Potser planificar un temps per dedicar la nostra formació?
Bueno, això, a part d'escoltar, amb els cors ja es parla i amb el curs d'un cors pues, ja surten moltes coses. Però d'entrada un pare... Hem de veure, l'important és que hem de ser bons esposos, bons pares. És com, per exemple, jo estic cansat de dir-ho, i que, per exemple, una escola el més important són els professors. I això és així. Vull dir, pots donar totes les voltes que vulguis. És que si hi ha manca recursos, és que hi ha mitjans... Bueno, però sí, és bo que hi hagi més recursos i més mitjans. Però el professorat és tan important... Bueno, la família és tan important que desitgi fer del que ha de fer, de pare, d'espòs, d'esposa, vull dir... És tan important això que si comença per aquí, segurament trobarà solucions a lo concret. Segurament. Per tant, vull dir que... Perquè, clar, ara podíem fer una llista de temes que els pares es preocupin i nosaltres no serem capaços perquè no som tècnics, perquè no hem fet un curs d'orientació familiar. Bueno, ho podreu fer. Però encara que no ho féssiu...
Sentit comú,
si també hagués aquest sentit comú que arribem, vosaltres us heu d'estimar. Vosaltres heu de viure la unitat, això que estava dient. Heu de comunicar-vos amb els fills. Heu de facilitar que s'obrin. Heu d'escoltar. Amb això... Teniu tantes pistes que el pas següent és dir, bueno, alguna cosa faré del que m'han dit.
Alguna quedarà, no?
Alguna
jo
quedarà.
Tinc tants fronts oberts que només que m'encari cap a un... Doncs
moltes vegades dediquem temps a la nostra formació professional.
Clar, fer anglès, no?
Fem anglès, fem cursos de formació... és igual, qualsevol programa que surti, doncs, de, jo sé, informàtic, per exemple, doncs...
Això m'anirà bé, no?
Dediquem hores a seguir-nos formant, i s'ha de fer, i és molt bo. Però ens oblidem de la tasca més important que tenim entre mans, a la qual hi hem de dedicar temps, la qual ens donarà més alegries o més disgustos, que és la família.
I més beneficis a la llarga, menys mal de cap.
I també, per això, des del FER, també animem a les famílies, als matrimonis, a fer un curs d'orientació familiar, perquè ens trauran molts beneficis. Sí que exigeix sortir de casa, unes hores de dedicació quinzenals, etc. Però val la pena, val la pena. Deixeu-me dir, encara m'ha venit al cap també, que dintre dels hàbits que hem de valorar i repassar, no?, en aquest inici de curs, és l'hàbit de la lectura, que va tant i tan bé pels nostres fills. I quan els nens són més petits, o és igual, a la secundària, més igual, que és molt important que llegim amb ells. Si són petitets, evidentment, pues, ells hauran de llegir en veu alta. I si encara no saben llegir, els expliquem abans d'anar a dormir o en un moment abans de sopar o un moment relaxat, que els expliquem contes, que ens sentem 5 o 10 minuts, 5 o 10 minuts, no més. i els llegim un conte i fem una mica teatre i ens la sentem al costat o a la falda i estem amb ells. Perquè ells veuran aquest hàbit de lectura, com, la lectura com algo divertit, com algo amè, com algo apassionant, no? Aventures, I li agafaran el gust per la lectura. Si agafem el gust per la lectura, els fills agafen el gust per la lectura, quan tinguin que començar a llegir, ho faran de bon grat.
I no ho veuran com un suplici, no?
I la comprensió lectora és fonamental per després entendre les matemàtiques o per entendre totes les assignatures.
El diari de cada dia, clar. Vull dir que, o sigui que és fonamental per tot.
Aquest moment, a més per als pares, és una, vamos, no sé, una passada, no? Deixem-ho dir així, el poder-se sentar al costat dels nens a llegir un conte. Si és que és una hora, és que no té preu.
I,
és
si, que... I si no tenim el costum, com ens deia l'Aureli, ho planifiquem. Els dijous sempre llegirem. I clar, aleshores, com diu ell, si està planificat, surt. Si no
dijous,
està planificat,
inclús
no
dos dies a la setmana. O tres.
Però si no està planificat...
Segur que no surt, no?
I després un altre hàbit important és l'ordre. Que els acostumem, doncs, quan arriben del col·legi, a deixar les coses en el mateix lloc, a tenir la motxilla doncs, més o menys endreçadeta, que guarden les coses als calaixos, a veure com tenen l'armari. Perquè el cap s'estructura, no? I quan tens el cap estructurat, pues, les coses les fas amb lògica i amb ordre.
Sí.
I les coses materials, o sigui, les has d'aprendre de materialitzar les coses, no? Amb l'ordre, materialitzar-ho. Doncs amb l'ordre de la roba, amb l'ordre de les sabates, amb l'ordre de la motxilla, doncs, bueno, iran agafant aquest hàbit.
Això em fa pensar en un llibre que he llegit, no sé si l'heu llegit, La màgia de l'ordre, que diu això, que els objectes et resten molta energia quan hi ha desordre i que per tenir el cap estructurat el millor és també tenir un ordre físic.
I és molt important que quan més petits siguin, més ho facin ells. I tots sabem que la mare o el pare ordenarien més de pressa i poder millor. Però quina pena que els...
Millor tenir una mica més desendreçat, però que ho hagin fet els fills.
Tot això quan són petits, eh? Quan el nen creix i es torna un adolescent, llavors ja és diferent,
Ja no hi haurà ni imatge ni ordre.
No, llavors ja no hem d'intervindre tant, perquè nosaltres no ho entenem quan obrim la porta i veiem els jerseis per terra, però ells els tenen ordenats. Els tenen ja ubicats de diferent manera, però bueno...
I si els hi toques, els llavors, hi has desendreçat.
L'únic que els hi has d'exigir és que com a mínim un dia a la setmana es pugui trepitjar el terra, no? Però bueno, això ja és una altra guerra, no?
I enllaçat amb la lectura, encara que siguin grans, també feu-los llegir en veu alta, que sempre va bé.
Sí,
des d'aquí, des d'una veu radiofònica.
Quan se'n donen compte de si realment estan llegint bé.
I estan entonant i ho estan entenent.
No us passa que a vegades mentalment tararegeu una cançó i us surt perfecte, sí, però quan l'expreses vocalment...
Dius, ai, com era?
O sigui, fatal. Doncs sí. amb la lectura igual.
Igual, jo també animo molt això. Fills adolescents que també llegeixin en veu alta, que entonin, que pronunciïn, que tot això facilita molt després l'expressió oral. Aureli.
No, tots volem parlar. Bueno,
no, no, digues.
No,
estic no,
però,
encantada.
Jo estic escoltant i vol dir també sintonitzar una mica. Dic que, a veure... hem parlat de coses que són importants i tal. Tendir a lo important i fugir de l'urgent. Quan dic fugir de l'urgent, vull dir aquesta mentalitat de fer de bomber. D'anar a resoldre, per exemple, ha suspès, i aleshores tota la família en peu de guerra. Com que ha suspès, doncs ja tot... Però a mi s'hauria de veure que suspendria, perquè no s'havia plantejat bé el tema. No està estudiant res, no fa res, no? És a dir, arribar a temps. Estic dient dues coses. Un estic dient...
No fer de bombers.
No fer de bombers i l'altre arriba a temps. Arriba a temps vol dir que hi ha coses que passen perquè si no fem res és que han de passar. I l'estrany és que no passin. I això té que veure amb qualsevol tema. És que el nen, al final, fixa't, el veí, aquest noi, fixa't, últimament està drogat, s'ha drogat i tal, i és un home que, bora, noi, amb el bo que era quan anava al parc petit i tal, però els pares no han fet res. No ho veien, que amb aquestes amistats, no ho veien. No veien que això no podia ser. No omplien el temps en coses positives. Doncs un jove que no fa coses positives ha de fer coses negatives, perquè alguna cosa ha de fer. Estic dient coses
molt... Si no estarem
molt...
ocupats,
estic
no?
Estic dient coses molt disperses. Però sí una idea molt central. Si no tenim cura de l'important, acabarem amb l'urgent. I amb l'urgent això desmoralitza. Perquè fer de bomber un dia val, però cada dia desmoralitza. Per tant, jo penso que Ara és un moment de dir, anem a centrar coses importants. Hàbits positius, com deia l'Aura de l'Ordre, tal, que probablement per si mateixos van fomentant, que, bueno, massa desordre no hi haurà si fomentem l'ordre, no? Bueno, doncs idees d'aquest estil. Perquè si no, hi ha pares que per què el nano ha de repetir curs? I millor al març s'estan plantejant si ha de repetir curs. Però escolta, estem al mes de març, tu. Al desembre ja s'havia vist que la cosa...
No anava bé.
No anava bé. Hem de fer alguna cosa. No. Si al març li castigarem, que no hi ha vacances. Si al març no pots fer res, ja està suspès.
Al març, en 2 mesos, no es refan curs.
Lo important, els valors. I l'urgent, doncs el dia que no hi ha més remei. Doncs si hem de pagar un foc, l'apagarem.
Ho dic moltes coses, anem acabant el temps de tertúlia, Josep Maria.
I dintre de la línia d'informació dels pares, aquests cursos d'orientació familiar, fixa't que abans, quan ells dos, tant l'Aureli com la Laura, quan han parlat, molt bé han dit ser bon espòs i bon pare, ser bona esposa i bona mare. O sigui, primer ser vosaltres dos i després els fills, que això hi ha pares que de vegades se'ls oblida.
Prioritzen els fills, sí.
Llavors, si algun se li ha oblidat, o algun passa un moment d'aquells d'agobi o de tornada de vacances, ai, que me la miro i no la veig tan bé, que sapien que el Fer...
Amb les morenes que estem, ara.
Que sapien que el Fer també ho tenim previst.
Ai, estarem millor que al setembre. Estarem millor que mai.
També ho tenim previst, això, perquè no solament fem cursos d'entrenament familiar per pares i per nanos, sinó que fem cursos d'amor matrimonial.
Molt bé.
I, a més, en 3 etapes, pels que porten pocs anys de casats, pel que en porten bastants i pel que ja són veterans de guerra.
Molt bé.
Perquè en cada època sàpien, bueno, pues les petites coses, com s'han de treballar.
Déu-n'hi-do tot el que hem de treballar. Laura, acabem.
Em volia referir al que estàvem parlant ara prèviament, dels nens i del curs que comença ara, no? Que no ens espantem. Que si veiem coses que volíem fer molt bé i resulta que no estan resultant tan perfectes, doncs és que no passa res.
No passa
perquè
res,
les famílies no són perfectes. I hi haurà coses que no tindrem prou amarrades i no passa res. Tornem a començar, pensem què està passant, per què hem arribat fins aquí i tornem a començar, busquem les solucions i tornem a començar. Que dintre de 2 mesos resulta que no hem llegit cada dijous o cada dimarts amb el nen.
No
doncs,
passa res.
Doncs dintre de 2 mesos tornem a plantejar-nos i no passa res, que no són perfectes. Que no hi ha famílies perfectes. Hi ha famílies bones i que hi ha famílies que intenten fer les coses bé. Però fins i tot aquestes no són perfectes.
No, és veritat. Traiem-nos pressió, gaudim dels nostres.
És que el maco...
A veure si es pensa l'audiència, nois, que som nosaltres
entre
perfectes.
Entre sopar amb família, llegir, tenir-ho endreçat, fer un cop, surts d'aquí una mica amb les piles posades.
Tu saps el maco que és caure i tornar-se a aixecar cada vegada? Això és fantàstic.
És una cura d'humilitat.
I saber que tens els teus que t'estan aixecant encara és millor. Exacte. Doncs moltes gràcies a tots tres, que tingueu molt bon inici de curs, amb tantíssims consells. Suposo que tots tindrem ara moltes idees per ser que aquest curs 2016-2017 ens vagi el millor possible. Doncs moltes gràcies a la Laura, al Josep Maria i a l'Aureli, i ens retrobem dimarts que ve.
Bon vespre.
Adéu.
Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. 'Cause we all get lost sometimes, you know. I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go.
I won't let go. No, 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 no.
I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight.
final del programa del Paraules d'Amor i és el moment de l'entrevista. Avui parlarem amb la Cristina Calbó. La Cristina Calbó porta 26 anys dedicada a l'educació, és mestra i pedagoga i va començar fent de professora secundària, tot i que ben aviat va passar a coordinar equips del professorat. Ha estat 20 anys de subdirectora a la Vall i 3 anys com a directora de Planificació i Recursos Humans a Institució Familiar. Actualment és la directora del Col·legi Pineda de l'Hospitalet. I a més és mare amb fills d'entre 23 i 4 anys, per tant, tota una experta en etapes escolars i també experta en tornada a l'escola, inici del curs, que és el tema que hem parlat avui al nostre programa. Cristina Calbó, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com ha anat aquesta operació tornada a l'escola? Com a directora d'una escola com és Pineda, com ho heu viscut aquests dies?
Doncs, de veritat, amb força tranquil·litat. Crec que les escoles cada vegada estem més preparades, no? I tenim en compte doncs, tota la sensibilitat i totes les necessitats dels pares. I els pares, com tornen amb tanta il·lusió de retornar a l'escola, doncs és veritat que l'entrada ha estat bastant fàcil.
Ha estat plors, fàcil. Han plorat poquet a P3? No, encara ploren.
Ploren. No, això és un bon símptoma. Sí. Vol dir que tot està bé, que doncs, recorden els pares, que els troben a faltar i que els costa començar aquestes rutines, no?
Tens raó, també que és el que toca, sí.
Que a vegades quan els deixen, en el moment de la separació, no?, d'aquesta separació física, en aquell moment ploren. Però després, ben aviat, també us haig de dir als pares, us quedeu tranquils perquè ja entren en les seves rutines i estan tranquils a l'escola i mengen i dormen i juguen i aprenen i de veritat és que va força bé.
És que a vegades aquesta separació, potser també en els nens més petits d'infantil, costa més als pares que als fills, eh?
Sí, cada vegada costa més als pares.
Els pares, eh?
Que els nens és normal que aquesta separació, no?, física, doncs que els hi costi, però ells... La veritat és que la memòria que tenen és molt curteta. Clar. Per tant, si l'activitat que tenen endavant és agradable, està adequada a l'edat, doncs de seguida s'hi posen i són tranquils. En canvi, els pares tenim una memòria, no?, que arribem a la feina i seguim pensant...
Sí, com un termo, no?, tot calent, sí. Nosaltres.
No, aleshores patim moltes vegades més els pares i us diré que últimament els pares barons sí. Pateixen molt.
Pateixen, eh?
Sí, sí, abans eren més les mamàs, que veiem que alguna inclús, doncs, alguna vegada, doncs...
Rondava per l'escola, no?
I ara són els pares grans, també, que pateixen. Però bé, jo crec que són uns quants dies, normal, i després, mica en mica, hem d'anar separant-se, no?, físicament i emocionalment, per deixar créixer, no?, aquests fills nostres.
Deixar créixer, donar autonomia, que siguin feliços, exacte, que es desenvolupin. També hi ha una eina a les escoles que és la tutoria, és a dir, que tots els pares podran fer seguiment trimestral dels seus fills. Vosaltres això ho expliqueu o es feu reunions de pares? Ja els pares s'estan preparant per aquestes trobades?
Mira, aquest any vam començar les reunions de pares la setmana just abans de començar l'escola. I ara tot estava dinant amb les mestres de P3 i em deien que s'havia notat molt l'entrada molt més tranquil·la, més serena, perquè els pares havien conegut la mestra dos dies abans, s'havien estat a l'aula, no?, i havien pogut saber aquelles petites cosetes que a vegades se'n neguitegen, doncs les havien pogut preguntar dos dies abans de començar. Per tant, aquestes entrevistes, no?, i aquestes reunions amb els pares ens faciliten molt, donen tranquil·litat, donen pau, i després durant el curs està previst com a mínim un cop al trimestre que puguin venir a parlar dels fills, no?, amb tranquil·litat. No perquè hi hagi alguna dificultat concreta, algun problema...
No cal apagar focs, no? És a dir, no cal que hi hagi dificultats per trobar-nos amb els mestres i parlar tranquil·lament,
exacte,
no?
Exacte. És preventiu, és unificar a vegades criteris o estils, que tots són respectables, però poder anar més a la una, no? I moltes vegades el mestre, al tenir aquesta primera informació del pare, no?, que coneix, evidentment, el seu fill, i ens poden donar dades que per nosaltres poden il·luminar molt la nostra actuació, no?
Clar,
per tant,
ajudar.
Un cop al trimestre seria molt aconsellable aquests punts, no? Jo diria als pares també que vagin a aquesta reunió preparats. És a dir, a vegades un va a dir, a veure què m'explica el mestre, a veure què sap, a veure si l'encerta.
A veure, no? Posar a prova una mica el mestre i són ells també que han d'anar preparats,
no? Sí, i aleshores, no? A vegades un va a dir, mira, jo tinc interès per treure aquest punt, o a mi no sé si aquest aspecte del meu fill és dintre la normalitat del desenvolupament o va una miqueta lent, o m'agradaria saber, no sé, doncs aquesta joguina o aquesta activitat, si és adequada. I doncs vaig jo també amb un llistat, no?, de consultes.
De temes.
Perquè, exacte, per contrastar amb el mestre.
Doncs molt bon consell per l'inici del curs, que els pares també es preparin aquestes tutories, que apuntin les seves inquietuds en una llibreta, dubtes, coses que poden ajudar-los molt en la tasca d'educar. Perquè dèiem també a la tertúlia que a vegades ens centrem molt en coses materials, de que porti la bata, de que porti el got, però potser no fiquem objectius per als fills, si vull que sigui més endreçat o vull que sigui una mica més generós. És bo parlar-ho també.
És cert que als últims temps, potser aquesta actitud més proteccionista que no ens n'adonem, ens sembla que si tenim controlades els aspectes materials, no? El pes de la cartera, l'aigua que beuen, la calor que tindran, ens sembla que els estem protegint o els estem cuidant. I és veritat que són factors que hem de tenir en compte i hem de cuidar, però a vegades no podem assenyar aquests dies, per exemple, no? Que hem tingut tanta calor.
I tant.
Doncs hem tingut calor tots, els que anàvem a la feina, els que anàvem al col·le.
Clar.
I és una cosa que hem d'anar afrontant, no? Les dificultats, les frustracions i les coses que ens sortiran malament. I hem de preparar els nostres fills perquè no sempre tot estigui de cara, no? Mm. Per tant, no hem de tenir tanta por. I això no s'educa, no?, si protegim contínuament i no posem alguna meta més enllà, no? Vull dir que a vegades ens sembla, no? Pues això que funcioni, allò que surti la primera, que no s'enfadi ningú. Com és possible que passin aquestes coses? Ja no estan més preparats, no? És a dir, davant d'aquesta dificultat, davant d'aquest neguit, davant d'aquesta assignatura que li costa més o aquest company que li no sé què, què puc fer jo amb el nen? Què hauria de fer ell? No? Com el puc ajudar?
Veure-ho més tot en una actitud constructiva, ens recomanes, no? I no, ostres, quina calor, ai, que ens agobiem, ai, que... No? Veure-ho tot amb actitud de millorar-ho i ja ens sortirem, de tot ens sortim.
I encara que passin coses, poden passar moltes coses a l'escola, tots els nens estan en edat de creixement, per tant, estan sent abocats, i per tant, posaran coses que no faran bé. Avui tocarà el meu fill, demà tocarà l'altre. L'important és l'actitud en com intentem, no?, des d'aquest error, d'aquesta cosa que no ha sortit bé, doncs com hem d'anar construint, no? I com preparem els nostres fills a acceptar també, no?, doncs que alguna vegada la mestra no serà el primer, o que alguna vegada el company no convidarà aquella festa d'aniversari, o que alguna vegada, doncs, a l'esport, doncs, no li tocarà, no?, aquell joc que ell volia o d'aquella manera.
I no passa res, no? No fer-ne un drama i endavant.
Sí, també, exacte.
També hem parlat al programa d'un tema que és el de les extraescolars, que a vegades els sobrecarreguem, i parlàvem avui de la importància, fent referència a l'anunci de mobles, de sopar en família i dedicar-nos temps també a comunicar-nos. Van molt carregats d'extraescolars, ho noteu, això, a les escoles, que venen cansats els alumnes?
I cada vegada abans, és a dir, que ja infantil ens estan demanant que l'escola proposi extraescolars, no? És cert que ens hem d'adaptar a moltes situacions. És a dir, que hi ha gent que no pot atendre a les criatures pel tipus de feina horari que té i aleshores queda com més tranquil, no? És a dir, doncs dono alguna alternativa. També és veritat que hi ha nanos que tenen aficions. Jo penso que hi ha nanos que tenen o habilitats especials per la música, pels idiomes o per l'esport i que doncs està molt bé, no?, que d'una manera més específica puguin tenir, no?, despertar aquests altres interessos. Ara, d'aquí a que després de l'escola tots quedem tranquils i no fan una o dues o tres activitats extraescolars, ens sembla que potser ens hem passat, no?, la frenada. És a dir, que està molt bé que també a casa tinguin encàrrecs, tinguin tasques, no?, de vida familiar. És a dir, que el temps que tinguin no sols sigui un temps per aprendre i jugar i aprendre més coses i rebre. Han de dedicar temps des de petits a donar i a donar-se. És a dir, a donar-se a la família. Doncs potser et toca rentar les teves sabates a un germà, o potser et toca dedicar temps i això no s'improvisa. És a dir, primer ho han d'aprendre.
S'ha de planificar una mica, també, no?, aquest temps de família.
Hem de dedicar temps a aquestes petites tasques quotidianes, que si no són criatures, que se'ls donen tot fet. Surten de casa amb tot fet, no?, i tornen a casa i tenen tot fet, no? I els pares anem una mica desganyitant-nos, no?, per poder cobrir necessitats. Ens sembla que incorporar-los des de ben petits, no?, a fer tasques també de la vida domèstica, de, bueno, de la vida familiar, no?, que tots hem de fer. Doncs ens sembla que també ajuda molt, no?, en la construcció personal, no?, i l'autonomia que volem pels nostres fills.
Molt bé, Cristina. La veritat que ja podem apuntar, doncs, a aquest extraescolar, que és dedicar-nos una mica a la vida familiar i passar temps en família. Doncs hem arribat al final del programa. Moltes gràcies, Cristina Calbó, per aquesta entrevista. Bona
moltes
tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Adéu.
Doncs amb l'entrevista hem arribat al punt i final del Paraules d'Amor d'avui. Abans d'acabar, volem agrair a l'associació FERT, que fa possible aquest programa, i al nostre tècnic, en Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem i ens tornem a retrobar el proper programa, el dimarts, a les 8 del vespre, per parlar de família, parella i educació al Paraules d'Amor. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos i fins la setmana que ve.